el perquè de tot plegat.
Jordi Pina, bon dia.
Bon dia.
Bon dia, són les 10 i 2 minuts. És l'advocat de Jordi Turull, de Josep Rull, de Jordi Sánchez.
Sí, senyor.
Com estan? No he parlat darrerament amb ells?
Sí, ahir vaig estar fins les... vaig estar fins les 8 ahir a la presó. I bé, estan bé dintre del que es pot estar bé en una presó. Emprenyats per moltes coses.
Per allò d'ahir, per exemple, estaven emprenyats? Perquè a les 8 del vespre ja sabia tot el que havia passat.
Sí, home, això... més que emprenyats, disgustats, i això em motiva el que jo estigui aquí avui per, d'alguna manera, intentar explicar bonament doncs el que aquestes tres persones van decidir fer i per què i quina motivació té. Estan emprenyats per altres coses, estan emprenyats perquè els mitjans espanyolistes estan esbombant a dret i a esquerra tractes de favor a la presó que són radical, rotunda i visceralment falsos, si ho dic així amb aquesta contundència. Estan emprenyats per això, perquè consideren que hi ha una campanya que promou determinades persones per intentar que una vegada anem a Madrid al judici ja hi hagin arguments sòlids per dir no, és que ja no tornaran a Barcelona o no els tornem a Barcelona perquè en allà se'ls fa un tracte de favor, i són coses, és a dir, ells reben perquè reben notícies que no
això va són... començar perquè un dia Xavier García Albiol, president del Partit Popular de Catalunya, va dir que hi havia tractes de favor perquè hi va treure números de gent que els visitava, etcètera, etcètera, i a partir d'aquí s'ha anat escampant de que hi ha un tracte de favor.
Exacte, i això és, si no ho vas parant, no hi ha cap tracte de favor. El que les visites que reben els presos són reglamentàries. I són reglamentàries, estan perfectament estipulades i es fan. Que això en el senyor Xavier García Albiol li sorprèn, perquè potser si ell hi fos no rebria tantes visites, no ho sé. Que en reben moltes més que les que rebien a Estremera o a Sot el Real, també. És lògic, hi ha molta gent, però les autoritats tenen dret a poder visitar en els presos perquè reglamentàriament està així.
Reglamentàriament és similar al de la presó d'Estremera, el que a la gent que
sí,
pot estar
el que passa és que el que ens trobàvem allà a Estremera o a Sot el Real era que les autoritats d'aquí no les consideraven autoritats. És a dir, recordo perfectament una anècdota, el síndic de Greuges, en Rafael Ribó, no podia anar a visitar els presos perquè no se'l considerava autoritat. I llavors se'l feia anar a visitar-los, com qualsevol familiar, a través del vidre, en 40 minuts. Llavors, amb això hi vam estar treballant perquè sí que és autoritat i ell sí que va estar fent gestions amb el Defensor del Pueblo i tal. És un concepte del que s'entén. Per ells les autoritats eren els diputats del Parlament, del Congrés dels Diputats, els senadors, però qualsevol membre del govern de Catalunya o qualsevol membre del Parlament de Catalunya no es considerava una autoritat. Això aquí, sí, evidentment, doncs, llavors si hi ha un diputat que vol anar a veure en el Jordi Turull, doncs ho pot demanar. Nosaltres tenim, de fet, hi ha una persona que agenda les visites perquè hi hagi una situació d'ordre i correcció i ja està.
No, val, no, sí, no hi ha cap tracte de favor, no perquè té rotundament, no, com he dit abans.
Absolutament, absolutament. A més, això, totes aquelles persones que llencen aquests missatges i aquests comentaris haurien d'aprendre a valorar el mal que fan a tothom. És a dir, si jo sóc un pres del mòdul 4 i veig amb un dirigent polític que agafa i diu, o amb un periodista que agafa i diu una sèrie de coses que estan passant en un altre mòdul, que jo no tinc accés a poder veure, hosti, doncs lògicament em cabrejaré i diré, hombre, ¿esto qué es? Aquests tios els hi deixen fer això i els hi deixen fer l'altre i els hi donen pastissos i no sé què, i fan festes per les nits, cosa que no és raonable, i tal, cosa que és falsa. Llavors, crear un mal ambient. I llavors, s'està predisposant en els altres presos en contra dels nostres clients, la qual cosa em sembla nefasta, ridícula, vergonyosa i lamentable, i al marge s'està creant un pozo perquè en el seu moment... permeta'm, m'enrotllo molt, per això, però jo recordo, però molt abans, vaig estar, com a vicedegà del col·legi, vaig estar del col·legi de l'advocacia, vaig estar en unes xerrades que hi havia a Madrid del Consejo General de la Abogacía. I vaig tenir la desgràcia d'estar amb una que feia el senyor Bono. I dic que vaig tenir la desgràcia perquè quasi m'infarto aquell dia. El nivell de la xerrada que feia aquell senyor va ser tal que quan es va acabar la xerrada, els assistents se m'apropaven i em deien, ostres, perdona i tal, no tots els espanyols pensem així, etcètera, etcètera. Però no explicaré la xerrada perquè necessitaríem dos programes.
Però parlava d'això, del que està passant.
D'aquesta, sí, i llavors ell deia, en allà, i molt abans, estic parlant d'això, devia ser el mes de maig o juny, ell ja deia, en allà deia, jo no estoy en... Bueno, que yo no estoy en contra de los que, vayan a Cataluña porque esto y tal, no sé, y es muy humano... Pero Quim Torra, Quim Torra va a hacer de las cárceles catalanas un plató de TV3. Això ho va dir, però sense, vamos, sense ruboritzar-se. I alguns que feien aquell somriure de oh, que bien habla i que bien i que bé ho ha dit. Ja, des d'aquell moment, és a dir, aquest discurs, que és permanent, tal, llavors, clar, al final, vosaltres mateixos, sabeu quantes entrevistes heu fet, quants programes has fet en directe des de Lledoners?
No, és que jo t'explicaré, si vols, jo Jordi Pina, t'explico la història. Jo l'altre dia vaig fotre un clatellat perquè vaig dir, per què repunyetes? Un diari pot fer, perdó, sí, sí. Un diari pot fer una entrevista amb l'Oriol Junqueras a Estremera o aquí, i en canvi jo no puc fer un programa quan jo he entrat dins d'una presó i he entrevistat presos. Mm-hmm. Per què ara no pot ser? Doncs perquè la Conselleria de Justícia no vol
no
fer
vol.
Que,
no pues vol. Ja està, llavors.
No vol. És pues... més, jo vull anar, perquè a més no me n'he d'amagar ni m'he amagat mai. Oriol Junqueras és, amic, és una persona que ha estat tertulià d'aquest programa, mm-hmm. que va ser col·laborador quan jo feia Catalunya Ràdio, no ho diguis a ningú, i per tant amb ell tinc una relació... No correcta, no. Molt correcta i molt bona. I jo no he pogut... No l'he pogut anar a veure a Estremera, però, en canvi, no m'han deixat encara anar-lo a veure al Lledoners. No, és que... I dius, però per què? Bueno, doncs mira, perquè aquí no em deixen.
És que al marge, jo tinc aquesta mateixa sensació, és a dir, al contrari, és a dir, des de la Conselleria de Justícia es posa fre. Precisament, probablement, per al que no diguin, no? Perquè no diguin, perquè no diguin. Clar, llavors fa molt mal, i per això et dic, i tot això que cuento, perquè em preguntes com estaven ahir, doncs, per exemple, el Jordi Sánchez em deia, doncs això, a mi m'empipa molt que es diguin aquestes coses perquè no són certes. No sé quin interès hi ha, puc pensar que és aquest interès, però, hosti, la gent ha de pensar que nosaltres estem aquí a la presó, estem en una presó, amb les condicions que estan qualsevol pres en una presó, i intentem conviure el millor que podem amb tots els presos i amb tots els funcionaris. I aquestes coses no ens ajuden, perquè llavors a la cua per entrar l'economat o a la cua per anar a dinar o per anar a esmorzar, veus mirades d'altres pesos que diuen, mira, ja estan aquí los políticos estos que tienen un enchufe, que no sé què, que vete a saber, a lo mejor estan en una habitació con jacuzzi. Clar, si anem alimentant aquestes coses, no fem cap bé. Llavors, jo puc entendre que hi hagin diaris espanyols que els interessi fer bullir l'olla. A mi m'agradaria que aquests diaris es centressin a analitzar les condicions en les que estan altres presos a altres presons espanyoles.
Aviam, l'embolic de la suspensió.
Sí.
Bé, Jordi Pina, li demano gairebé que sigui portaveu del que ahir deien el Rull, el Turull i el Sánchez.
Sí, m'agradaria que vinguessin ells a explicar-ho, però no els deixen.
I a mi.
Però, bé, jo vull aclarir una cosa, prèvia. És a dir, jo no vinc a parlar aquí de política, no. Ni vinc a fotre'm
sinó
en cap jardí,
entre
Esquerra Republicana i Junts per Catalunya. Vinc a expressar per què hem fet les coses, perquè jo sóc coautor del que s'ha fet, perquè per això els advocats assessorem en els nostres clients i els expliquem com són les normes, i modestament l'única cosa que pretenc és intentar, en la mesura de les possibilitats, ajudar a que hi hagi una mica de llum des d'un punt de vista jurídic i explicat molt planerament perquè tothom ho pugui entendre, perquè al final, fent un repàs una mica per les xarxes, em sembla que hi ha com una mica d'embolic.
Vale.
Una mica d'embolic que no és, la gent no és culpable, sinó possiblement tothom és culpable de l'embolic aquest. Llavors, a pams, i si em permets, eh?
Endavant.
L'article 384 bis, que ara ja tot Catalunya sap molt de lleis processals, del Codi Penal, això és fantàstic, és l'única cosa bona del procés, que la gent ha après dret penal. 384 bis de la llei d'enjuiciament criminal, què diu? Aquest article el requereix dues coses. Una, perquè s'apliqui aquest article han d'haver-hi dos condicionants. Un, que s'hagi conclòs el sumari, és a dir, que hagi acabat la fase instructora, per tant, que tot el material probatori, teòricament, d'investigació, ja el tingui el jutge sobre la taula i digui, vale, tinc indicis racionals de criminalitat ferms contra vostè, punt 1, i punt 2, que estiguis privat de llibertat provisionalment. Uh-huh. I això a qui s'aplica? S'aplica a les persones que formen part de bandes armades, terroristes, i aquest és l'entrecomillat, que és la mare dels ous, i a individus rebeldes. A individus rebeldes. Clar, així s'ha dit, qualsevol persona diu, bueno, vamos a ver, si a estos señores se les aplica un delito de rebelión y la ley dice individuos rebeldes, está clar que se'ls aplica. Però ens anem d'anar a una sentència, que és la sentència 199 de l'any 87 del Tribunal Constitucional. I per què dic aquesta sentència? Perquè aquesta sentència és l'única sentència paradigmàtica que aborda el concepte d'individus rebeldes. És l'única. Un incís. Sorprenentment, el jutge Llarena, quan dicta la seva resolució, cita quatre sentències del Tribunal Constitucional posteriors, però no cita la cabdal sentència del 199/87. I aquesta sentència, que tampoc ara cansarem explicant la sentència, delimita clarament que el concepte individus rebeldes es circumscribeix exclusivament a aquells que formen part de bandes armades i terroristes. I, a més, matitza que se tienen que haber hecho con usos de bombas, granadas, artefactos explosivos i tal i qual. Res, el que fan normalment cada setmana els Jordis, per entendre'ns, anar a les manifestacions amb bombes i tal i qual. Per tant, nosaltres, des d'aquest primer punt de vista, ja tenim una discussió doctrinal seriosa. No, això no ho ha dit el juzgado número 3 d'Almeria, ho ha dit el Tribunal Constitucional. I per això nosaltres hem presentat un recurs al Tribunal Constitucional dient-li que apliqui la seva pròpia doctrina. Per tant, el primer element nuclear fonamental és que nosaltres, almenys nosaltres, i em consta que els d'Esquerra Republicana també, perquè també han recorregut, nosaltres, jo parlo pels meus, considerem que no és d'aplicació l'article 384 bis per als diputats de Junts per Catalunya. Aquest és un primer punt. I com a tal, nosaltres ho denunciem davant del Tribunal Constitucional. Punt 2. Què més pensem? Que no és competència... És a dir, en la hipòtesi de que realment no hi hagués aquesta discussió i fos clar que s'hauria d'aplicar l'article, nosaltres considerem que és una invasió de competències que un jutge ordeni en el Parlament l'aplicació de la suspensió dels seus parlamentaris. Considerem que aquesta és una responsabilitat única i exclusivament de la Càmera, i que qualsevol invasió que faci el poder judicial envers el legislatiu és una inversió o una ingerència d'un poder amb un altre. I nosaltres és la segona cosa que plantegem. I com que plantegem aquesta segona cosa, que també la plantegem en els recursos, nosaltres què diem? No, és que el jutge el que diu és que és d'aplicació en el 384 bis, i lo comunico al Parlament. I llavors nosaltres diem, vale, muy bien, però és el Parlament, el ple del Parlament i la mesa els que han de decidir si això s'aplica o no. I això és el que va passar l'altre dia, dimarts, dia 2 d'octubre, que es va fer una votació i per majoria absoluta es va acordar que no estaven suspesos. Faig un incís. Molta gent dirà, oh, però és que llavors això és desobediència a l'autoritat perquè el jutge ha deixat molt clar. Home, aviam, si tenim una senyal de prohibit el pas de 14 metres i intentem passar, és inequívoc que estem desobeint aquella senyal. Si la senyal està trencada i no està clar si el prohibit el pas és a la dreta o a l'esquerra i tirem a la dreta, ningú ens pot dir que desobeïm, perquè tot és interpretable. És possible que potser el dia de demà algú ens digui, A, sí que és d'aplicació el 384 bis, B, no és competència al Parlament i el jutge podia ordenar-ho. Però nosaltres, com a juristes, tenim el dret a interpretar-ho, però no interpretar-ho perquè ens dona la gana, perquè ens hem llevat al dematí. Ho interpretem a la llum de la pròpia jurisprudència del Tribunal Constitucional. És a dir, no fem el dropo. Nosaltres tenim arguments sòlids per poder defensar la nostra tesi.
És a dir, parlant en plata, si s'hagués tirat endavant, és molt probable que el Constitucional hagués donat la raó...
Ara anirem al... Deixa'm anar, que després anirem al Constitucional.
D'acord.
I què és el que passa aquí? Que, òbviament, això estava ja fet. Dimarts passat es va dir, si no vaig errat, perquè ja arriba un punt, que el Parlament de Catalunya entenia que els diputats no estaven suspesos. Aquí s'acaba la discussió. Punt. Si els diputats no estan suspesos, no estan suspesos. Per què? Perquè on entra la confusió que la posa el jutge instructor maliciosament en la seva resolució? I que és la mare dels ous i és el que crea la polèmica. El 384 bis parla de funcionaris públics. El legislador, quan introdueix aquest article, recordeu el cas Ioldi, que li diuen aquest article l'article Ioldi, perquè s'introdueix arrel, us en recordeu, del parlamentari membre d'ETA, que va intentar anar al debat d'investidura per ser l'endecari, etc. I arrel d'aquest cas...
Hi va anar.
Nosaltres no ens han deixat, però amb ell el van deixar fa uns anys més propers a la dictadura de Franco, el van deixar anar. Doncs arrel d'això, hi ha un interrogant, que és, home, aquest article d'alguna manera no fa mal si tu l'apliques, perdoneu-me l'expressió, alegrement, si estem parlant d'un funcionari, d'un altre funcionari, que, bueno, pues sí, bueno, pues pots tenir, ets un funcionari de presons, pues, bueno, no ho sé, et substitueix un altre i ja està. Però aquí suposo que en el Tribunal Suprem els hi arriba un problema, que es diu, ostres, alterarem les majories del Parlament de Catalunya. I ojo que això, allà dalt, passats els Pirineus, no els agrada. I llavors s'inventen una cosa que no està ni en el Codi Penal, ni a la Llei d'Enjuiciament Criminal, ni està en el reglament del Parlament, que és, suposo, per això és una interpretació meva, suposo que veient que la suspensió de facto, perquè la suspensió és suspensió a la calle, ni substitució ni no substitució, a la calle, veient que això era molt bèstia i tenint en compte que els recursos duren el temps que duren, doncs el senyor Llarena suggereix, perquè és un suggeriment, ho he portat literalment, diu, suggereixo al Parlament de Catalunya que es substitueixi aquestes persones per unes altres.
És un suggeriment, eh?
És un suggeriment, sí, ho diu literalment, literalment diu, sí, participes igualmente, diu, que no existe impedimento procesal para que los cargos y funciones públicas que corresponden a los procesados puedan ser ejercidos de manera plena, pero temporal, por otros integrantes de sus respectivas candidaturas, y ahora fases, si tal decisión se contemplará por el Parlamento. És a dir, ell diu, escolti'm, jo els he suspès, però si vostès consideren que els poden suspendre, tal i qual. Jo m'imagino que això clarament està fet amb una voluntat, que és la de no alterar les majories parlamentàries.
De no alterar.
Que no s'alterin les majories. Diu, escolti, si vostè em treu el Jordi Sánchez i em posa en el Tian, pues, la cosa queda igual, perquè votarà, bueno, en aquest cas, sí. Bueno, és igual, sí, és igual, tu. Sí, sí. I votaràs amb disciplina de partit i votaràs, sí.
Ja en parlaríem.
Però, bueno, llavors, aquest és el tema.
Però llavors, amb això que és evidentment que sembla aparentment tan clar, els lletrats del Parlament?
Sí, bueno, llavors, bueno, ells, però, és que jo crec que... Primer, que no s'hauria d'haver arribat a demanar un informe... És una opinió personal, eh? Que no, és a dir, quan el ple del Parlament de Catalunya diu que no estan suspesos, s'ha acabat la tonteria. De què parlem? Per què hem de parlar de substitució? O sigui, acceptar la substitució, i cadascú que faci el que vulgui, no vull que això suposi una crítica als que ho han fet, però des del meu punt de vista, i això ho tinc molt clar, acceptar la substitució és acceptar la suspensió.
Que Llarena no diu...
Que Llarena diu, oiga, suspéndalos. Y si ustedes quieren, sustituyelos. Nosotros diem, no nos pueden suspender. Uno, no nos pueden suspender porque no cabe. Dos, qui ens ha de suspendre és el Parlament. I tres, si després ens suspenen, nosaltres tenim tot el dret del món d'acceptar o no acceptar la substitució. Però tenim tot un dret. És a dir, per què m'ha de substituir? Perquè, al final, si tu entres amb això, li estàs fent el joc en aquell que juga a nedar i guardar la roba. No, siguem valents. I nosaltres partim de la màxima, eh? Diem, no suspensió. I el Parlament, la setmana passada, diu no suspensió. Després els lletrats, que he de recordar a la gent que els informes dels lletrats del Parlament no són vinculants, és a dir, són consultius, però no, el que diu els lletrats no va a missa, és a dir, el Parlament és sobirà a la mesa, pot fer-li cas o no fer-li cas. Jo no en tinc ni idea, ni em toca parlar d'això, perquè no és el que he vingut a parlar, perquè la mesa demana l'informe o no el demana o el deixa de demanar. No hi entro en aquest jardí.
Perdoni, però el que diuen els lletrats, vostè ho ha llegit?
No, sé el que... Llegit literalment no, sé el contingut del que diuen.
I què en pensa de les tesis dels lletrats de la cambra?
És que penso que no haurien d'entrar en això. És
no,
a dir, ells...
No, no em pot dir, entrant en la qüestió, què en pensa de la seva, del seu argumentari jurídic?
Ells el que diuen és que, com que no hauria d'haver hagut com que s'hauria d'haver acatat la suspensió, la conseqüència lògica de la suspensió és la substitució. I amb això jo hi puc estar d'acord. Perquè, evidentment, si a tu t'han suspès del teu càrrec, no pots delegar. És inherent. Si estic suspès, és, oiga, usted levántese a la calle. No pots delegar, com fins ara feien dos diputats, que eren l'Oriol Junqueras i el Jordi Sánchez, que tenien el vot delegat, perquè recordem enrere, quan vam demanar que ens deixessin anar al Parlament per acceptar l'acte de diputat, no ens van deixar sortir perquè éramos muy peligrosos i hi hauria alteracions d'ordre públic i tal i qual. I llavors se li va ocórrer al jutge, hi ha una opció, que era deleguin vostè els vots, vale? Molt bé, això delegues el vot perquè continues formant para de parlar. Però si a tu et substitueixen, a tu et suspenen, tu només tens dues opcions, no hi ha més. És a dir, és una, renunciar al teu escó, tu pots fer això. Tu pots agafar i dir, jo renuncio al meu escó perquè així no perdo el meu vot i faig venir un altre. Però això, fer aquesta opció, que és una opció que nosaltres hem analitzat, és una opció que no és vàlida, perquè el que és una suspensió temporal estàs traduint en una inhabilitació total.
Per tant, perquè ho acabem d'entendre, si ahir el Parlament hagués votat i diuen no estan suspesos, surt una majoria que diu no estan suspesos...
No hi ha el debat del si delegació o substitució ja no hi és, a dir, continuarien delegant el vot com estaven fent fins ara.
Però la taula és la que mana aquí.
La taula és la que mana.
Però, clar, quan s'està demanant que interpreti el Parlament, la taula també és Parlament. Uh-huh. O sigui que al final és qüestió d'interpretacions. O sigui,
és qüestió d'interpretacions, clar, sí.
I en aquest cas el Parlament, amb la taula del Parlament interpreta que s'han de suspendre i que han de designar un substitut per votar. Que això també s'ha acceptat a les regles de joc.
No, si aquí nosaltres...
O sigui, perquè si estem demanant que sigui el Parlament que decideix, el Parlament ha decidit.
Si jo no vinc aquí a criticar ningú, jo vinc a exposar les motivacions jurídiques, que la gent no es pensi que tres xalats lladoners han decidit fer les coses perquè els dona gana, sinó que la motivació del per què es fan les coses és perquè té base jurídica, que nosaltres considerem que la té. El tribunal, de fet, hi ha una cosa, nosaltres ens n'hem anat al Tribunal Constitucional, tant nosaltres com l'Andreu Van den Heide, i nosaltres hem demanat a l'empara dels articles 56 de la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional una mesura cautelaríssima, que aquesta mesura cautelaríssima permetria acabar amb tot aquest joc. Que és, nosaltres li diem, mentre es tramita aquest recurs i discutim i decidim que això trigarà un any i mig, dos anys, però ja veiem lo ràpid que va el Tribunal Constitucional, mentre discutim si és d'aplicació o no aquest article, deixem suspens la decisió del jutge i continuem com estàvem fins ara, és a dir, delegant el vot, em sembla que era amb el portaveu del grup parlamentari que corresponia, l'Esquerra Republicana al seu d'allò, i Junts per Catalunya a l'altre. Nosaltres ho demanem. Jo espero que el Tribunal Constitucional admeti a tràmit el recurs, perquè el recurs està fonamentat amb la pròpia tesi del propi Tribunal Constitucional, i entenc que el Tribunal Constitucional, si tingués el que ha de tenir una mica de seny, diria, mentre això es tramita i nosaltres decidim si aquests senyors tenen raó o no tenen raó, home, fem que no hi hagi merder el d'allò i que no s'alterin les majories, perquè nosaltres, en aquest sentit, estarà ben fet o estarà mal fet, però hem intentat ser coherents amb el relat del que nosaltres hem fet.
Per tant, Jordi Pina, el que s'està intentant ara és que el Tribunal Constitucional admeti a tràmit, que és quan s'haurà d'admetre, evidentment, quan admeti a tràmit, dic que queda en suspensió.
Sí, senyor.
Això és el que primer que s'està esperant. Això que és imminent, no, suposo?
Bueno, m'imagino, no sé el que trigaran. Jo recordo que la senyora Soraya Sánchez Santamariana va buscant magistrats per Europa un dissabte a la tarda per evitar que el senyor Puigdemont fos investit president de la Generalitat. Quan els hi convé, els caps de setmana els habiliten per fer resolucions i quan no els hi convé, no? Home, seria un punt de prudència que analitzessin que realment les nostres tesis no són una animalada perquè estem argumentant amb sentències del propi Tribunal Constitucional i que, per tant, deixem en suspens aquesta discussió fins que es resolgui definitivament. Perquè llavors sí que ja estem parlant d'una altra cosa. Si el dia de demà el Tribunal Constitucional ens diu, sí que es poden suspendre aquests senyors perquè equiparem aquests senyors als terroristes i bandes armades. Sí. Dos, a més, no és competent al Parlament, sinó que el jutge pot ordenar el d'allò. Llavors sí que si tu no fas cas a això estàs directament desobeint. Però mentre no hi ha cap desobediència de cap tipus, simplement hi ha una interpretació dispar. Esquerra Republicana ha fet la interpretació que ha volgut fer i ha dit, bueno, malgrat que no estem suspesos, substituïm, perquè tècnicament no estan suspesos, perquè això és el que es va aprovar el dimarts, dia 2 d'octubre, al Parlament de Catalunya, que no estaven suspesos. I nosaltres som conseqüents amb això. Si no estem suspesos, no hi ha lloc a la segona part que es parla de substituts, perquè si no estic suspès, no puc demanar que hi hagi substitut. I mentre no estic suspès, què faig? La meva dinàmica normal en el Parlament de Catalunya és la que he portat fins ara. Ara era dos persones, que eren l'Oriol i el Jordi Sánchez, i ara això és extrapolable en Raül Romeva, en Turull, en Rull i en el molt honorable president de la Generalitat, Carles Puigdemont. I ja està. I aquest és l'escenari que nosaltres plantegem. Que això, evidentment, comporta i s'ha analitzat un risc, perquè perds quatre vots, i que pots alterar, ja, però no ho hem fet nosaltres. El que no podem fer, i nosaltres per això ho hem analitzat, és si nosaltres creiem en una cosa i creiem que una resolució judicial d'un jutge no és ajustada a dret, el que no podem fer és, perquè per perdre una votació en un Parlament de Catalunya, és donar-li la raó. I anem amb totes les conseqüències. I si al final el jutge, amb aquesta decisió, que des del meu punt de vista és una decisió agosarada i injusta, perquè no està ajustada a la jurisprudència del propi Tribunal Constitucional, si per culpa d'això s'alteren les majories parlamentàries i els vots que haurien de sortir a favor d'una proposta no surten, no és responsabilitat dels parlamentaris.
Anem preguntes ràpides i respostes ràpides, perquè queden molts temes encara.
No, que tampoc estàs acceptant a la taula del Parlament. Si la taula del Parlament ha decidit, i tu ets diputat del Parlament i no acceptes la decisió d'aquesta taula.
Sí, però
i això per què?
No, la taula
perquè
del Parlament...
tu estàs demanant això.
Sí, sí, però els diputats de Junts per Catalunya, és a dir, una vegada la taula diu que efectivament es poden interpretar, malgrat que el Parlament havia dit que no estaven suspesos, que estan suspesos i que s'ha de substituir, els parlamentaris suposo que tenen dret de decidir si volen o no volen ser substituïts. I en el nostre cas no volem, perquè entenem que la substitució és un invent que fa un jutge i que no està previst en el reglament.
Em permeto dues coses, i després ja el
Xavier
Tain, sobre això. Una, primera, interpreto, per tant, que els seus clients no pensen canviar d'opinió.
No.
No, eh?
No.
Val.
Bueno, en principi, ahir a les 8 del vespre no pensava nada.
I la segona...
Ves a saber,
la
setmana que ve, aquí en un moment jo empatades, tot això.
No, ui, és que aquí de parlar altre canvia tot, ja ho sap.
I quedem aquí.
Però el Tribunal...
Quedem i vinc aquí i que he dit xoculo.
Però per entès, el Tribunal Constitucional... És a dir, a l'espera és... Havien quedat el Constitucional si ho accepta tràmit i, a més, ho frena. Ara, clar, ara li pregunto gairebé a títol personal. Clar, ells tres estan a la mateixa presó que hi hauria el Junqueras i Raül Romeva. Sí. Això entre ells no ho han parlat?
Sí.
I?
Pues és evident que no s'han posat d'acord.
I els advocats de l'Oriol Junqueras i Romeva han parlat amb Jordi Pina?
L'Andreu Vandeneyde i jo ho hem parlat. Jo li he donat la meva opinió, ell m'ha donat la seva. Ni jo tinc capacitat, ni haig de convèncer ningú dels arguments, ni els altres m'han de convèncer a mi dels meus.
I l'Andreu Vandeneyde pensa tot el contrari del que pensa Jordi Pina en aquest tema?
No
pot dir-ho.
No pot dir-ho.
Va. Sobre aquest tema, després...
Sí, jo anava molt en aquesta direcció. És a dir, vostè ha fet una presentació molt jurídica i molt tècnica d'un tema que, des del meu punt de vista, fonamentalment és polític. Aleshores, en la línia que ara apuntava el Basté, que jo anava en aquesta línia. Aquí hi ha una disparitat d'opinions jurídiques o hi ha una disparitat d'opinions polítiques?
A mi em toca la primera part.
Per tant, cadascun dels clients fan cas als seus advocats i, per tant, sí, la decisió és d'acord amb l'assessorament dels advocats. És a dir, els que estan en desacord són els advocats, no Esquerra Republicana i Junts per Catalunya.
Jo puc parlar de casa meva. Jo puc parlar de casa meva. Jo me n'he anat a veure, o me'n vaig anar a veure, porto tot l'estiu, anant cada setmana, dos cops per setmana, a xerrar d'aquest tema i de molts altres. I això és una cosa que no és que jo arribi allà i digui, senyors, farem això, sinó que és una cosa que ho debatem i diem. Tot això, a més, rau d'un fet, que és que el 18 de juliol, des del Parlament, automàticament se'ls suspèn, perquè se'ls deixa de pagar el seu sou com a d'allò, sense que hi hagi cap resolució notificada més. Llavors, ells fan aquest debat, analitzen això i el que fan és diuen, escolta, nosaltres ho veiem d'aquesta manera. I el que demanen en el seu equip jurídic és si això que ells ho veuen d'aquesta manera té suport jurídic a darrere o si és una bestiesa. I nosaltres diem té suport jurídic perquè ja fa temps que ho anem dient perquè...
Per tant, és una decisió política. Perquè no. Diu, li demanen suport a una idea.
No, però ells tenen presa aquesta decisió.
Per això,
exacte. Ells tenen presa aquesta decisió. I nosaltres diem, és que aquesta decisió, nosaltres, l'equip jurídic de Jordi Sánchez, Turull i Rull, entenem que aquesta decisió està emparada en dret. Ja. I que, efectivament, els hi empara la raó, i per tant els diem, escolta'm, i ho farem i ho denunciarem. I si la conseqüència és aquesta, és aquesta. A partir d'aquí, jo no sóc el que els hi dic, renuncieu a l'escó o no renuncieu, o... No. I al final, això sí que són coses que ja escapen de la meva esfera, ells presenten els escrits al Parlament i aquí jo sí que no intervinc per res. Jo el que sí que els assessoro, igual que m'imagino que l'Andreu ho fa amb els seus defensats, i aquí...
En conseqüències, diguéssim, oposades.
bueno, està a la vista, és a dir, l'Oriol Junqueras i el Raül Romeva accepten ser substituïts per uns altres membres del seu Parlament i els diputats de Junts per Catalunya no ho accepten.
En declaracions aquest matí a Catalunya Ràdio, el president del Parlament assegura que es va voler fer prevaldre la figura de la designació per garantir la validesa de les votacions i ha afegit això.
Suposo que la reflexió és que tots hem empès en algun moment o altre. Evidentment. I tots hem empès sempre en una direcció clara, en un horitzó definit. I això no té per què ser dolent, que empenyem els uns als altres, les diferents sensibilitats, els diferents plantejaments polítics. El que segur que no pot ser, perquè això és la mort del moviment, és que ens mirem de reull i intentem empunyalar-nos entre nosaltres.
No està passant, això?
Coses, i són dues coses molt diferents.
Està bé. Jo parlo del que a mi em toca. L'Andreu Vandré i jo tenim una relació magnífica, meravellosa, i continuarà de tota la vida, que som amics de fa molts anys, i defensem els mateixos interessos, que són els interessos que ens importa, processals. Nosaltres defensem davant dels tribunals els interessos dels nostres clients. A partir d'aquí...
El dubte és, pot haver-hi ara mesures cautelars diferents pels uns o pels altres?
No. No, perquè ara no recordo, no tinc al cap el recurs que va fer l'Andreu, però si no recordo malament, l'Andreu també va demanar mesures cautelars. Les mesures cautelars, evidentment, afecten a tots. Només, en el cas de que algú no ho hagués demanat, si se li donen per uns, després presentes un escrit i li donen pels altres.
En cap moment, Jordi Pina, va haver-hi acord entre tots els presos per aquest cas?
És que no ho sabria dir, perquè jo no he estat present en les converses que s'han tingut allà dintre, no... No sé, sé que sí que aquestes coses es van comentar. I, òbviament, era molt millor, o és molt millor per tots, que s'hagués arribat a un acord i que s'haguessin fet les coses. El que passa és que, al final, si tu creus en el que jurídicament estàs fent, el que no pots fer és dir, no, és que pel que diran, i perquè després no es digui que si l'independentisme està trencat o no està trencat, renunciar als teus principis jurídics, perquè, clar, arriba un punt en què llavors dius, bueno, doncs molt bé, doncs vale, doncs nosaltres creiem que el jutge Llarena no té competència per fer això, considerem que és una aberració jurídica d'allò, però bueno, pel que diran la gent al carrer i que diguin, i ara surt el president del govern d'Espanya dient que jo l'he propiciat, tot això, tot igual, home, no, escolti'm una cosa, nosaltres creiem en les coses que fem, i si nosaltres, però és que no creiem en les coses que fem perquè som uns capritxosos i som uns inútils. Creiem en les resolucions del Tribunal Constitucional. Clar, si el Tribunal Constitucional ens va canviant les coses perquè som catalans i tenim una altra llei nosaltres, diferent a la resta dels espanyols, doncs anem malament, però amb la jurisprudència que hi ha, nosaltres tenim la força per defensar amb contundència que els nostres diputats no han de ser suspesos.
També dic que així està, que n'hi hagi una estratègia judicial comuna, em sembla. Fem un breu, sisplau, Francesc Barceló, que és sobre aquest tema,
sí,
i l'Anna Gómez és sobre
aquest tema. Senyor Pina, jo entenc el que vostè diu, perquè també entenc que vostè ens va dient que només vol parlar com a advocat, però clar, inevitablement això té un correlat polític. No, jo ubicava el debat en el tema de que finalment també, diguem... Jo entenc la posició que vostè explica i entenc la que puguin tenir ells, però tot el que és la gestió política de la situació fa que s'hagin acceptat moltes coses que per principi no s'acceptarien. Començant, per exemple, per unes eleccions el 21 de desembre que van ser convocades pel senyor Rajoy. Vull dir que a vegades amb mi, i crec que no dec ser l'únic, ens costa d'entendre que en unes coses es posi una barrera de principis i en l'altre se sigui flexible políticament. És a dir,
pues mira,
si s'accepten les eleccions el 21 de desembre, que es van acceptar amb tot el que era de discutible que es fossin acceptades, i altres, i això en canvi és una batalla que sembla una batalla, diguem, una batalla definitiva, això, aquest gap entre el que s'accepta o no s'accepta, costa d'entendre. Realment, no, li dic.
Aviam, fa un any que vam començar. Jo vaig començar la setmana que ve, farà un any, el 16 d'octubre, o ja ha passat un any, perquè vaig començar el 6 d'octubre amb el Jordi Sánchez. En el desenvolupament d'aquest any les hem vist de tots colors. I és veritat que tu... I ara jo parlo, malgrat que vostè m'està parlant del tema polític, però jo li parlo des del punt de vista jurídic, perquè és molt semblant, és molt semblant. Nosaltres, al final, quan tu tens unes persones a la presó, inicialment tens una estratègia. processal, que és una estratègia... És a dir, tu no arribes a un Tribunal Suprem com un elefant en una catxarreria i entres allà, sinó que entres amb peus de plom i vas sondejant el mercat. Quan vas veient que es van traient caretes una darrere l'altra i que les resolucions adoleixen del rigor jurídic que un pensa que haurien de tenir i van entrant en un escenari que és diferent, arriba un punt en què ja també et vas descarant més tu. I és veritat que l'altre dia sortia un tall de veu del Jordi Turull, que és un tall de veu del mes d'abril, molt contundent. És un tall de veu que probablement el primer dia el Jordi Turull no l'hagués fet, aquest tall de veu davant del jutge. Però quan ja t'has carregat de raons objectives, no capricis, raons objectives és quan tens el dret moral i real de poder-li dir a un senyor que tens allà davant totes les malifetes que ha fet. Llavors, és veritat que hem aguantat moltes coses i que hi ha hagut resolucions que hem dit, bueno, doncs això, bueno, doncs ho acceptem. Però també tenim el dret, i queda clar, i a més amb la carta que van escriure, i que des del punt de lletra del Josep es diu que no sacralitzem res. És a dir, és igual de positiu, igual de respectable la posició que ha fet Esquerra Republicana que la que ha fet Junts per Catalunya, perquè les dues rauen en un element clau, que és la interpretació del dret. I la interpretació del dret, evidentment, això no són matemàtiques, no és 2 i 2, 4. El dret, a Déu gràcies, és interpretable. Nosaltres ho interpretem d'una manera. Però amb aquesta interpretació que fem, nosaltres prenem una decisió, que és una decisió que no és una decisió còmoda, eh? No és una decisió que diguis és fantàstica, és una decisió valenta. I és una decisió que té conseqüències, clar que les té. Evidentment, el Turull, el Rull, el Sánchez i el president no són burros. No són tios que es diuen, ara perdem 4 vots i així aconseguirem que els comuns o el PSC o Ciutadans doncs guanyin votacions. No, el que passa és que, des d'aquest punt de vista, equivocada o no equivocadament, però amb una contundència argumentativa jurídica darrere i una base jurídica ferma, nosaltres diem anem fins al final. No. Vostè ens diu que ens suspèn? Doncs ens suspèn amb totes les conseqüències. No juguem allò de el suspenc, però ostres, com que és molt bèstia el que estic fent, bueno, doncs els hi deixo que vinguin a jugar també. No. No. Siguem serios, senyor jutge. Sigui conseqüent. Sigui valent. Aquest article no l'hauria d'haver aplicat mai vostè. Mai. El que no pot fer és aplicar-lo i dir, bueno, però llavors, com que és molt bèstia el que estic aplicant, perquè jo, un senyor de Madrid, estic alterant la voluntat del poble de Catalunya, m'invento unes normes raríssimes i els dic als del Parlament, aquí teniu la piloteta, canvieu-los per uns altres, perquè aquests no m'agraden, perquè són rebels, perquè no m'agrada el senyor Turull, perquè no m'agrada el senyor Rull, perquè no m'agrada el senyor Sánchez, perquè s'ha pujat amb un cotxe de la Guàrdia Civil. I prefereixo tenir allà el senyor Pere, el senyor Joan i el senyor Anton, que no aquests. I aquesta és la voluntat. I nosaltres diem, no ens vol? Doncs adéu.
Són les 10:39 minuts. Ana Gómez, Lleida, alguna pregunta?
Bé, sí, no, primer una consideració prèvia, que jo penso que, evidentment, la mica de sobirania que tenia l'autonomia de Catalunya doncs està intervinguda i absolutament aixoplugada sota el Constitucional, el 155, perquè s'ha aixecat, però les comptes continuen intervingudes, i evidentment la judicatura, i per tant això és una premissa que no podem oblidar. I a partir d'aquí el que li voldria preguntar és si després, sentint la seva judicatura o la jurisprudència prèvia que diu que podria, de forma cautelar, el Constitucional doncs suspendre aquesta suspensió, s'haurien de repetir les votacions al Parlament de Catalunya que ells van perdre o les que es puguin succeir a partir d'avui?
Molt bona pregunta, Anna.
Sí, home, per lògica hauria de ser així, però no ho sé, no ho he trobat mai, no sé si hi ha antecedents, no crec que n'hi hagi d'antecedents, però és una bona pregunta. Sí, òbviament, evidentment, si el tribunal...
S'hauria de reclamar la possibilitat de...
I a més perquè, si no vaig errat, que és el que deia abans, l'Andreu fa bastants dies, crec que més de 10 dies, que va deixar presentat el seu recurs.
Per tant, hauria ja d'haver una resposta...
Hauria d'haver-hi hagut alguna resposta. Em sorprèn que el Tribunal Constitucional no hagi respost.
Anem a un altre tema, que és el tema del judici. Teniu idea de quan calculeu que podria estar... Ja sé que estem parlant d'hipòtesi ara, que podria ser el judici.
Bé, són hipòtesis bastant serioses perquè venen directament de la sala penal. Pel que ens han dit, per la informació que tenim, seria que a primers de desembre voldrien fer les qüestions prèvies, eh? Sabeu que hi ha el tràmit, perquè la gent ho sàpiga, hi ha un tràmit de, que és l'articles de prèvia i especial pronunciament, on les parts plantegen qüestions de competència...
Abogats,
qüestions...
bàsicament, eh?
Sí, no hi van els clients. Va. Només és les defenses i les acusacions on ens discutim si vostè és competent, no és competent, si els fets s'han prescrit, aquí no han prescrit, perquè és el judici més ràpid de la història d'Espanya, però, clar, és difícil. O sigui, el Xavier Melero un dia deia, sabeu que hi ha l'atenuant de dilacions indegudes, diu, aquí haurien d'aplicar l'atenuant d'acceleracions indegudes, que és boníssima la frase. Llavors...
Començaments del gener, juliol,
llavors, i llavors, en principi, semblaria ser que pel gener, a finals de gener, es podria començar el judici, i ells tenen l'intenció de fer el judici matí-tarda. De moment, nit encara no sembla que s'ho estiguin plantejant, perquè suposo que també volgués sopar calent i dormir, però si poguessin, penso que fins i tot farien matí-tarda-nit, i si poguessin en 20 minuts ventilar-s'ho, també. Quan menys telediaris hi hagin pel mig, millor, perquè és una bestiesa fer un judici d'aquesta natura matí i tarda. I és una bestiesa que jo ja
ho
he...
I per què ho volen fer matí i tarda? Bé, per què interpreta que ho volen fer matí i tarda?
Perquè volen anar molt més ràpid, perquè no volen interferir en les eleccions que hi ha al mes de maig. I llavors, fixi's, calcula, aquest judici és un judici que pel cap baix hauria de durar 3 mesos. Bé, deixem fer una prèvia. Nosaltres hem demanat prova anticipada, jo, per exemple, n'he demanat 30 proves anticipades, 30 diligències anticipades per cada un dels meus clients. Si es practiquen, si les admetessin, vull dir, és una il·lusió, però si només que n'admetessin unes quantes de les meves, les de l'Andreu, les del Talló, aquests timings ja no es podrien fer, perquè, per exemple, si tu estàs demanant com a prova anticipada que s'ofici el Ministeri de l'Interior perquè diguen no sé què, o s'ofici el jutjat 13 perquè ens digui d'allò, això no es fa en 10 minuts. Vull dir, això té uns terminis, per tant, tot això aniríem allargant. Per tant, com que ells tenen com una obsessió, perquè el que prima és els timings més que el dret de defensa, suposo que ens denegaran aquestes diligències que, segons ells, dilatarien el procediment i, per tant, mantindran el seu marc de gener, febrer i març.
Sí, i allunyar-ho 2 mesos a les eleccions municipals.
Sí, jo penso que és això, perquè no té molt sentit. Jo vaig anunciar l'altre dia en un escrit i em van dir no es preocupi, relaxis, amb unes altres paraules, m'ho deien, perquè garantirem que els seus clients tindran una bona alimentació i tal. Perquè, clar, jo feia una reflexió que és important, i semblarà una xorrada, però és bàsica, i que incideix clarament en un article del Conveni de Drets Humans, que és el dret de defensa. I el dret de defensa amb totes les garanties. Llavors, clar, no és el mateix el que té el client a fora que el que té el client a dintre la presó.
Clar.
Llavors, el que té el client a dintre la presó, pel cap baix, si els col·loquen al Calameco, que és la que està més a prop del Tribunal Suprem o de l'Audiència Nacional, on es practiqui el judici, és llevar-te 6:30 del dematí durant 2 mesos cada dia. Sortir del Calameco amb una furgoneta amanillat, amb les mans a darrere, passant per no sé quantes rotondes i tal. Arribar amb un calabós on et treuen les ulleres, et treuen el rellotge, tot allò. Després, poder-te comunicar amb el teu advocat. Però estar sentat en un judici durant moltes hores. Al migdia, què passarà? Al migdia a la sala, probablement, dirà vamos a hacer un receso de una hora para ir a comer. I la sala se n'anirà a dinar, ves a saber on, i els advocats ens anirem al lloc de menú que hi hagi allà al costat a menjar doncs, un bistec amb patates i una Coca-Cola. Ells menjaran en un calabós de 4 metres un entrepà de xoriço i una aigua. Això durant 2 mesos, seguit, cada dia.
Però permeti'm, que abans m'ho explicava, sense ulleres?
Sense ulleres, bueno, les ulleres després te les tornen, però vull dir que tu tens el període en el que estàs tancat a baix, perquè no. Et fiquen a baix i et treuen tot això. Però és que quan tornen a pujar dalt, han d'estar amb tots els sentits serens. No han d'estar, no pots estar esgotat. Llavors els judicis esgoten. Vull dir, estar-te des de les 10 del matí fins a les 6 de la tarda en un judici en el que et demanen 15, 20, 25 anys de presó no és una cosa de tonteria de dir puc desconnectar mitja horeta. I ells tenen que estar amb les capacitats plenes i tenen que estar prenent notes. Perquè jo hi ha moltíssimes coses que no sé. Jo no sé si a la reunió del 8 d'octubre al Palau de la Generalitat, que un guàrdia civil diu que allà hi va estar la Marta Rovira amb no sé qui, és veritat o no és veritat. Això qui m'ho pot dir és el meu client, que em pot passar una nota i dir-me això que diu el teniente coronel és mentida. En aquella reunió no vam parlar d'això. Vam parlar del Barça, que acabava de guanyar la Champions, que acabava, no sé, el que sigui. Llavors, totes aquestes coses dificulten la necessària atenció que han de tenir els presos en allà. I nosaltres, per això ho vaig anunciar, vaig dir, escolta'm una cosa, si és que estarem en unes condicions d'igualtat si els nostres clients estan en llibertat. Em va dir, no, i no pateixi, que li garantirem que estarà en bones condicions. No sé si els hi portaran fabada per dinar o què faran.
On dormiran?
A la presó del Calameco, m'imagino que serà.
El Calameco, no Estremera, no...
Aviam, jo dic el Calameco perquè tinc sentit comú.
És la que està més a prop.
Que em queda, i és la que està més a prop. Però, clar, el meu sentit comú, que el tenia també al principi del procediment, s'ha anat esgotant.
Molt important, molt important i molt important, això que li preguntaré ara. Molt. Ho podré veure?
Doncs,
escoltar-ho, suposo que sí.
Jo demanaré que vostè ho pugui veure.
Jo
i l'Andreu i tots demanarem que vostè...
Normalment...
Vull veure Basté i tothom.
No, una pregunta d'acusacions. O sigui, sembla que l'acusació serà la del fiscal del Suprem, no? Que serà com igual que la de Llarena, no? El fiscal general de l'Estat, què té a dir? Té a dir alguna cosa? Quan la pot dir?
El fiscal general...
Es poden canviar les acusacions quan? Dintre del... Quan comença el judici, durant el judici...
Sí, aviam, el fiscal general de l'Estat... ell pot incidir sobre els fiscals, és el que mana de la fiscalia. Molta gent es rasga les vestidures perquè diuen, no, és que la fiscal general de l'Estat ara influeix sobre els fiscals i els hi vol fer baixar la pena. Quan era un fiscal general de l'Estat nomenat pel PP i els hi feia posar querelles contra els d'allò, ningú es rasgava les vestidures, perquè llavors els semblava fantàstic que el fiscal general tingués una ingerència. Recordeu que va haver-hi un fiscal general de l'Estat que va plegar, el senyor Conde Pompidou va plegar per les ingerències que havia rebut.
Sí, el de Catalunya
havia fet un informe dient que no hi havia delicte i van presentar, una querella.
Però el fiscal que s'assenta en el judici...
Sí, el fiscal que s'assenta en el judici... Hi ha quatre fiscals al Tribunal Suprem, que són el senyor Fidel Cadena, la senyora Consuelo Madrigal, el senyor Zaragoza i el senyor Moreno. Normalment sempre intervenen dos. Jo m'imagino que el que portarà la veu cantant serà el senyor Fidel Cadena.
I estan a les ordres del fiscal de l'Estat?
Els fiscals tenen un principi jeràrquic.
Vale, jo soc preguntes d'ignorància.
Per exemple, li poso un exemple. El fiscal senyor Sánchez Melgar, quan era fiscal general de l'Estat, va ordenar a la fiscalia que no s'oposessin a la llibertat del Quim Forn. I el fiscal, jo estava en aquella vista, perquè també es decidia la llibertat del Sánchez, el fiscal va dir en aquell acte que l'empara de l'article 25 de l'Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal havia de demanar la llibertat, però que no, ell no estava d'acord, però que per principi jeràrquic, d'ordre jeràrquic, ho havia de fer. Òbviament, si la fiscal general de l'Estat ordenés a la fiscalia que els fets fossin així o així, la fiscalia hauria de fer-ho. Sembla que no serà aquest l'escenari. A la segona pregunta que em feia és, el Ministeri Fiscal, evidentment, pot canviar la qualificació i pot fer qualificacions alternatives, el Ministeri Fiscal i totes les parts. Tu pots agafar i fer un escrit en el que diguis, mira, aquests fets, perquè la gent entengui, a l'escrit de conclusions, què és? Què és l'escrit d'acusació? L'escrit d'acusació és uns fets fenomenològicament que han passat, que es relaten, i que són aquells fets que les acusacions li diuen, miri, aquests fets que li estic explicant aquí són els que vull que vostè consigni a la sentència. Aquests fets que jo li estic explicant, què són? Un homicidi, una violació, un robatori amb força? No. Són un delicte de rebel·lió, que està tipificat a l'article tal, tal. Però jo puc dir, però alternativament, si vostès, senyors jutges, no veuen clar que aquests fets tinguin encaix en aquest precepte penal, li poso alternativament que també poden ser constitutius d'un delicte de sedició. I després continua el relat dient el que ja més o menys tothom sap, que són aquestes coses, les formes imperfectes d'execució. I fins i tot li puc dir que potser no està consumat el delicte de rebel·lió i que pot ser una tentativa, una proposició, una conspiració per una rebel·lió, que això són... formes imperfectes que realment el que fan és reduir o baixar la pena.
I aquesta acusació és així ja?
Encara no la tenim.
No,
la tindrem, suposo, la setmana que ve, l'altra, no més enllà d'aquí. Llavors, aquesta acusació acaba amb una conclusió, que és la cinquena, que agafa i diu, aquests fets que li estic explicant, que considero que són constitutius d'un delicte de rebel·lió i del que són autors, aquest, aquest, aquest i aquest, mereixen una sanció de 8, 10, 15, 12, 17 i 19. I en aquella mateixa allò diu, ara, si vostè en lloc de considerar que aquests fets són així, considerés que són d'aquest altre delicte, la pena que demano és aquesta. I si considerés que és un altre delicte, demano aquesta altra pena. I en l'acte de judici, si passessin coses en l'acte de judici, les parts també poden modificar. Després hi ha un tràmit al final que és el de conclusions definitives. Tu pots entendre que hi ha unes coses que han passat i que arriba al judici i no ho has pogut provar. Doncs tu tens la capacitat com a acusació i les defenses també de dir, miri, modifico. Jo pensava que això era un delicte de rebel·lió perquè tenia aquest informe, aquesta altra cosa i tal, però ara avui m'ha vingut el tinent coronel i m'ha dit una altra cosa totalment diferent. Llavors ara ja no ho puc aguantar. Per tant, modifico i retiro aquesta acusació contra aquest senyor o retiro aquest delicte i el baixo d'allò o considero que hi ha una circumstància atenuant. Totes aquestes coses són les que passaran en l'acte de judici. Això ara no ho sabem. Òbviament tenim una intuïció, i jo crec que tota la ciutadania té la intuïció de per on aniran els trets, però no ho sabem del cert.
Acabo de seguida, i ara sí que hem d'anar acabant, perquè falten 10 minuts per arribar a les 11 en punt del matí. Per cert, al Suprem no hi ha calabossos.
No, és una de les altres coses. Si fem el judici al Suprem, hi ha dues opcions, estan analitzant dues opcions. Una, a San Fernando de Henares, recordareu San Fernando de Henares, perquè és, per exemple, on es va fer la Gürtel. És la seu de l'Audiència Nacional, es fan els judicis, hi ha com una peixera, us en recordeu d'aquella... Li diem nosaltres la peixera, és allà on hi havia els presos d'ETA, que els deixen allà, i és una sala molt gran, que estaven allà tots els de la Gürtel. Aquella sala és una sala idònia, és fantàstica, perquè allà hi cabem totes les defenses amb comoditat, els mitjans de comunicació tenen totes les tecnologies, hi ha sales per poder estar i poder treballar perfectament. El problema que té aquest d'allò és que està a San Fernando de Henares, que està a la quinta forca.
San Fernando de Henares.
Llavors, i a més està en un polígon. I allà no hi ha res. Llavors, la sala s'estima molt més el Suprem. Però el Suprem, les sales són més petites, i hi ha aquest parany, que no tenen calabós.
Llavors, es podria fer l'Audiència Nacional?
Es podria fer fins a tot el Santiago Bernabéu, si habilitessin. Vull dir, per
no
fer.
Idea.
Llavors,
no aviam... idees.
No tinc idees. Bueno, és que el Santiago Bernabéu seria una metàfora, perquè nosaltres, com que anem a aquest judici a jugar amb camp contrari, amb l'àrbit, que és de l'equip contrari, que fa pujada, doncs el Santiago Bernabéu seria el paradigma d'un judici amb camp contrari.
Podem fer a Miami, si no.
Dic perquè, llavors, és que és molt més gruixut, perquè quan ells hi han anat, fixi's què fan. Venien d'Estremera o de Soto el Real amb la Guàrdia Civil, que és la que tenia competència, amanillats, i els portaven a l'Audiència Nacional, al calabós, que allà sí que n'hi ha. De l'Audiència Nacional al Tribunal Suprem hi ha un minut i mig caminant. Llavors, quan els cridaven, agafaven una furgoneta de la Policia Nacional, sortien per aquell carrer i anaven amb la furgoneta de la Policia Nacional al Suprem. I allà al Suprem els tenien a baix, però era una sala que no. Estaven custodiats per la policia, però no hi ha calabossos. En el Suprem no hi va mai, excepte el tema dels aforats, no hi van mai.
I l'última, té alguna sensació, Jordi Pina, positiva d'aquest judici?
Sí.
Sí? És a dir, perquè tothom diu... Tots els presos estan convençuts que serà una condemna dura,
jo,
llarga...
Jo hi ha una cosa que tinc molt clara. Miri, jo sóc del Barça i sóc molt optimista sempre.
Carai, deu ser sí, a vegades que aquesta
no, predicció... No, però...
Jo,
jo sóc d'aquells que el Madrid ens porta 10 punts i guanyarem la Lliga. Per tant, sóc optimista de mena. I hi ha una cosa que està molt clara. Si jo no fos optimista... I sóc optimista, però no perquè sigui un boig. Sóc optimista perquè considero que el Codi Penal està del meu cantó, al meu costat. I si no fos optimista, no hi aniria. Si jo sapigués i creiés de certesa absoluta que tot el peix està venut i que no seré capaç de convèncer el tribunal de la innocència dels meus clients, o hi aniria en banyador i sense carpeta, sí, o em quedaria a casa. Perquè anar a fer el préssec no m'agrada. Llavors, si vaig, i vaig per demostrar davant del tribunal i davant de tota Europa, amb el Codi Penal a la mà, que el que han fet els meus clients i, per lògica, els altres, no té encaix amb cap Codi Penal espanyol ni europeu.
Per tant,
i és una oportunitat que tinc d'explicar-li. Una altra cosa és que després jo pugui pensar o entendre que el tribunal no em farà ni cas, però que la il·lusió la tinc...
Això?
Que no, jo penso que, com que tinc el dret penal a favor meu, penso que se'ls ha d'absoldre, i ho penso fermament. Una altra cosa és que pugui tenir una intuïció, que és una altra cosa, de que el tribunal, doncs, dirà...
I farà una interpretació feta.
Miri, jo això, aviam, evidentment, amb un judici tan mediàtic com aquest, és fàcil que el que ha de judicar, doncs, un dia a casa, si no fan res bo per la tele, pugui pensar en els fets i pugui veure els tuits i pugui veure les notícies i pugui analitzar i dir, déjame mirar què pone el Código Penal, i que pugui anar-se fent una construcció del que hi ha. Però nosaltres hem de plantejar-nos això, com que comencem el judici, que anem al judici que anem, que anem amb, i ja sabem com les gasten, però amb la il·lusió i l'esperança d'aconseguir una sentència absolutòria. I és l'esperança que els meus clients tenen, és l'esperança que tenen les seves famílies, i sense esperança en aquesta vida no es pot viure.
Jordi Vila, moltes gràcies.
A vosaltres.